Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el brot de pesta porcina africana no va sortir dels laboratoris de l'IRTA Cresa, ho determina l'informe de l'Institut de Recerca Biomèdica encarregat pel govern, que conclou que les mostres trobades en senglars i les que s'utilitzen al laboratori són diferents. L'informe europeu ja anava en aquesta línia, el de la Generalitat ho confirma i ara falta l'informe del govern espanyol. També us hem explicat que els preus han pujat un 2,7% aquest 2025, és la mitjana de l'any de l'IPC, que avui ja podem calcular perquè tenim l'última dada que faltava, la del desembre, en què la inflació ha baixat una dècima per l'abaratiment dels carburants i perquè l'oci i la cultura no s'han encarit tant com el Nadal de l'any passat. I ens hem fixat en les xifres del turisme a Catalunya, que en 25 anys ha doblat el nombre de visitants fins a tocar sostre. A aquesta hora, què més expliquem, Natàlia Ramon?
Doncs que els casos de grip baixen dràsticament els últims 7 dies després d'haver superat el pic epidèmic a Catalunya. Els darrers 7 dies s'han diagnosticat prop de 14.000 casos, menys de la meitat dels 30.000 que es van diagnosticar la setmana anterior. Els casos estimats han passat de 543 per cada 100.000 habitants a 236. La cobertura vacunal enfront de la grip és del 67%. Per als més grans de 80 anys i del 54% per a les persones d'entre 70 i 79. Entre els infants de fins a 5 anys, la cobertura és del 41%. I atenció, perquè l'Eurostat ha suspès tots els trens entre Londres, París, Amsterdam i Brussel·les fins a nou avís després de dos incidents tècnics al túnel del Canal de la Mànega, el que connecta el Regne Unit amb el continent. L'empresa atribueix la suspensió del servei a un problema amb el subministrament elèctric i no sap quan es podrà reprendre. Eurostat ofereix als clients afectats l'opció de canviar els bitllets gratuïtament o bé cancel·lar la reserva per obtenir un reemborsament. Es tracta d'un corredor molt transitat, especialment en aquestes dates. L'any passat 19 milions i mig de persones van viatjar amb l'Eurostat, 850.000 més que no pas a l'any anterior, al 2023. I el Ministeri de Consum exigeix a 7 multinacionals que retirin els seus anuncis de pisos turístics a la Palestina ocupada. Una investigació del govern espanyol ha identificat 138 ofertes que a Espanya estan considerades il·legals. Anuncis de pisos turístics a Cisjordània i a Jerusalem Oriental. De moment, han enviat un requeriment a aquestes empreses, no s'han volgut dir el nom, però avisen que si no els fan cas, prendran mesures. Un decret llei aprovat pel El govern espanyol el setembre passat va ser en suport a la població palestina i declarava il·lícita aquest tipus de publicitat. I encara un últim apunt, la futura comissaria mixta de Tarragona, compartida pels Mossos i la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana, volia dir, podria estar enllestida l'any 2028. Un nou equipament busca millorar la coordinació entre els dos cossos i agilitzar el procés de denúncies. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Bona tarda. Els terminis del projecte s'han explicat en una visita que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet a l'espai que ocuparà la futura comissaria a l'estació d'autobusos de la ciutat.
Era una demanda clara que va fer en el seu moment l'Ajuntament de Tarragona de la mà del cos de Mossos d'Esquadra, que sempre han vist aquest projecte doncs, com una oportunitat clara per treballar coordinadament, com deia, en l'objectiu de garantir la seguretat i sobretot la percepció que tenen els veïns i veïnes de l'atenció que reben dels cossos de seguretat.
Ara passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb l'advocada Lourdes Ciuró. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponès. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I esperem d'aquí uns minuts també, si ens està sentint, que se'n recordi de venir, amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Segur que el podrem saludar d'aquí una estona. Aquesta hora, a qui podem saludar és a la Carlota Gurts.
Fins al 31 de desembre, a Abacus, aprofita el 25% de descompte en totes les joguines, papereria i manualitats, només per ser-ne client registrat. Abacus patrocina aquest espai.
Carlota Gurt, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens proposes avui?
Bé, mira, avui, per acabar l'any, vull parlar així d'un tema que ens enceta sempre, que és la plaga dels lloguers de temporada. No parlo dels lloguers turístics, que en part, diguéssim, alguns també no poden ser lloguers de temporada, sinó que parlo d'aquests contractes que s'han posat de moda com a tot arreu, que són d'un màxim d'11 mesos, que és el màxim legal perquè es consideri que és lloguer de temporada, i que estan com a tot arreu. Ja fa uns mesos vaig buscar pis pel meu fill a Barcelona i ja m'hi vaig trobar, que hi havia molts pisos que eren màxim 11 mesos. Dius, però a veure, quina mena de seguretat pots tenir? Ara estic buscant casa a prop de la Bisbal, per l'Empordà, i tornem a estar amb el mateix. O sigui, a banda del lloguer ja pròpiament turístic, no? Aquesta cosa de que els mesos d'agost hi ha uns preus de clatellada i tal, no? Que ja hi estàvem acostumats, ara també hi ha moltíssimes cases que només les volen llogar de segona residència, no? I hi ha tota una sèrie de propietaris, jo crec que especuladors, que el que volen és apujar cada any el preu i que se'ls en refot que hi hagi persones normals que volem viure a les zones, no? Que la cosa no és només un problema de seguretat, de dir, ostres, jo tinc casa meva i no em faran fora. És que si no estàs empadronat, per exemple, no pots gaudir de transport escolar, no pots tenir punts a l'hora de matricular els nens a les escoles, vull dir que no és només que també un problema de tenir una casa on no moure't, no? I tot això em sembla bastant curiós perquè, en el fons, el lloguer de primera residència té avantatges fiscals. O sigui, amb un lloguer de primera residència potser ingresses menys, però també tributes molt menys. I, per tant, si tributes menys, el tipus impositiu també és més petit. Vull dir que, en el fons, acabes pagant menys, no? Perquè hi ha una reducció de l'IPF, de l'IRPF. I, a més, clar, amb els lloguers de primera de residència tens menys rotació, perquè els inquilins, igual que els llogaters són una loteria, els inquilins també, no? Vull dir que, d'alguna manera, sembla que si un inquilí funciona, està bé que el puguis mantenir, no? Llavors, no sé, tot això no deixa de semblar-me una mica estrany, no? És com si fos un reflex d'aquest individualisme, no? De que tothom es queixa del mercat immobiliari, oh, el mercat està fatal, però quan qualsevol persona es converteix en propietària, torna a reproduir exactament aquestes mateixes pràctiques, no? Vull dir, és com que som una mica incoherents, trobo, una mica incoherents i una mica que mirem massa poc a llarg termini i massa poc pel territori i pel país.
Aviam, Neus, com t'expliques aquesta incoherència que ens explica la Carlota?
Bueno, la incoherència és evident. Clar, hauríem de saber el percentatge de propietaris que tenen molts pisos d'aquest tipus o en tenen pocs, jo això no ho sé. El que sí que sabem és que quan es va aprovar la llei d'habitatge per part del Ministeri, es va dir que el forat més gros que hi havia era el de no regular els pisos de temporada, perquè el que feia era que la gent que tenia el pis de lloguer habitual, doncs el passava a temporada i era la manera de continuar cobrant aquestes barbaritats pels lloguers, no? Ara el Parlament, recordeu, fa aproximadament un mes o així, no? El Parlament de Catalunya va aprovar que es pugui regular tant aquest tipus de lloguer com també el de les habitacions, que és la primera comunitat que ho farà. Veurem si se'n surt. És evident, a més, que el que es necessiten són inspectors, que és veritat que crec que eren un centenar que va dir que se'n contractaven ara, però clar, si no hi ha ningú vigilant-ho, doncs es continuen fent les trampes. I jo estic d'acord amb la Carlota també que tothom parla dels problemes de l'habitatge i molta gent ho pateix directament o indirectament amb familiars, però després, si pot posar el pis a 1.500, no el posa a 1.300. I si traient-lo al mercat de temporada, doncs pot treure aquests preus, que en la majoria dels casos són molt abusius en els de temporada, doncs ho fan. I sí, certament és una incoherència.
El que passa és que, en principi, el lloguer de temporada en si no és il·legal. El que és il·legal és fer servir el lloguer de temporada per fer lloguers llargs saltant-te als topalls.
No, perquè el lloguer de temporada està establert per quins els criteris que són. El que passa és que en la gran majoria de casos no són ni professors universitaris que venen a donar classes, ni gent que ve per una temporada limitada, perquè a més tu has de justificar per què és de temporada, no? I el que es fan s'han fet trampes i això ho han denunciat no només des de les administracions, sinó també dels mateixos espais on es dediquen al tema dels lloguers. Per això feien falta també els inspectors, perquè la gent no fes aquestes trampes que s'han estat fent fins ara, no?
Per tant, aquí tenim un doble problema. Un són les trampes que fan alguns propietaris per saltar-se el topall del lloguer fent veure que estan fent un lloguer curt, i després l'altre tema, que també és el que ens plantejava la Carlota, que és la gent que diu no, si és que jo no vull fer trampes, jo senzillament no vull fer un lloguer residencial, jo vull fer un lloguer de temporada per treure'm més diners, per no comprometre el pis amb més temps del que vull, per especular en definitiva com ens explicava la Carlota, no?
Sí, a veure, el lloguer de temporada, com dèieu, no? Sempre ha existit. És un fenomen que dona servei, doncs, a unes necessitats puntuals de les persones. Després ha sortit aquesta moda, que jo ho atribueixo a un desconeixement general de la població, és a dir, el lloguer de temporada el determina la temporalitat que hom necessita l'habitatge. El fet de que sigui d'11 mesos no vol dir que sigui de temporada. O sigui, jo, tots aquests contractes que es fan menys d'un any són de lloguer habitual. Si tu no pots acreditar que estàs a Barcelona o Sabadell o Tarragona pel motiu puntual i que tu tens una altra residència en una altra banda, si això ho portes al jutjat, automàticament se t'aplica la LAU, perquè no és de justificació que això dels 11 mesos. És com aquella... Us en recordeu que també va sortir el mantra de que si t'ocupen casa teva i pots denunciar abans de 24 o 48 hores, això tampoc no ho diu la llei. Això va ser una doctrina que es va anar, doncs un bulo que va anar sortint, que no hi acaba en part legal. Per tant, un lloguer de temporada enlloc posa que sigui d'11 mesos i que si és de 13 ja no és de temporada. No, senyor. O sigui, un lloguer de temporada és un lloguer que necessita hom per un temps determinat, perquè vaig estudiar a Sabadell, perquè vaig a fer un màster a la Complutense, el que vulguis. I si tu et lloguen un pis per 11 mesos o per 13 i no acredites que és puntualment que necessites l'habitatge, te'n pots anar al jutjat, se t'aplicarà la LAU i aquell contracte esdevindrà d'habitatge habitual.
Sí, per tant, mal de cap, també, no?
Mal de cap.
Anar als jutjats, clar, és un no.
Bueno, no, perquè, escolta, el jutge, o sigui, si tu ets el llogater i a tu et fan un contracte que és il·legal, el que has de fer és anar al jutjat, perquè és el mecanisme que tens per poder defensar els teus drets. Serà lent, sí, però si vols separar, també és molt lent. I si vols divorciar, ni t'explico. Si vols acceptar una herència, és el problema endèmic, no? Sí, sí. Però, clar, tu com a llogater, si fan un contracte que no correspon, el que has de fer és anar als jutjats.
El que passa és que la generalització, això que ens explicava la Carlota, aquesta experiència seva, nosaltres també aquí a la redacció de la ràdio, a vegades preparant temes d'habitatge, fas l'exercici de dir, vinga, anem a buscar, per exemple, pis a Barcelona. I quan poses pis a Barcelona et surten milers d'anuncis i quan poses el filtre que no sigui de temporada, l'oferta disminueix dràsticament. Mm. Aleshores, això no és una anècdota, clar, és general.
No, és absolutament veritat. I a més, vull dir, és aquesta perversió del tema, no? Lloguer de temporada el poso a 11 mesos. Això no està bé, no és així. Però, per altra banda, lloguer d'habitatge habitual no n'hi ha. Ha baixat l'oferta. Jo em vull emancipar de casa meva, sóc un jove que tinc doncs, uns recursos que són els que són, o sóc una persona que m'he separat i vull llogar un pis a la meva filla perquè necessitem viure dos habitatges, no trobo pis, no hi ha oferta. I això és mèrit exclusiu de les regulacions que s'estan tirant endavant. I a més, això no ho dic jo, han sortit diversos articles, també avui a La Vanguardia en sortia un en aquest sentit. S'està regulant malament. I el que s'està fent és expulsar l'habitatge del mercat. I què hi ha? Subterfugis. Ara es regularà, o s'ha regulat, com tu bé deies, Neus, l'habitatge de temporada. Ahir es va publicar el butlletí del Parlament de Catalunya. Suposo que en breu estarà el DOC, i si no és el 31 de desembre, serà l'1 de gener, entrarà en vigor la nova regulació. Aquí el que fa és acotar el preu. És a dir, si tu llogues per temporada, doncs és habitual, tant hi fa. Tu podràs llogar l'habitatge per un mes, per 3 mesos o per 24, però amb les condicions d'habitatge habitual. Igual que si és d'habitacions. El preu total de les habitacions no pot superar el preu de lloguer de referència. Molt bé. Jo què dic amb això? Com que el principal problema de les lleis d'habitatge és que no donen seguretat jurídica en cas d'incompliment per part de l'arrendatari, què farà el propietari? Ho seguirà llogant a gent que tingui el major poder adquisitiu, perquè li donaran més garanties de pagament. Per tant, qui es beneficiarà d'aquests habitatges una altra vegada? No serà la parella que es vol emancipar o el jove, no serà la parella que comença, no serà la dona separada o el marit separat, serà el que pugui pagar, perquè continuarà havent-hi poca oferta, perquè el que ha marxat de l'habitatge habitual ha fugit no tant del control de rentes com del poder tenir seguretat jurídica en cas d'incompliment contractual. I incompliment contractual no vol dir només pagar la renta, Vol dir fer merder a la comunitat de propietaris, vol dir fer festes a la nit i que donguin problemes, etc. No? Per tant, per què no regulem bé amb un bé essencial com l'habitatge?
Però tu, Lourdes, ho mires des del punt de vista del que lloga, i jo, pensant en la Carlota, doncs aquesta llei, per exemple, el que diu és que perquè sigui un lloguer de temporada, el que llogui haurà d'acreditar la causa d'aquesta temporada, d'aquesta estacionalitat,
perdona,
cosa
sí, però...
que ara es feia d'aquella manera, i a més que disposa d'una residència fixa en un altre
correcte
lloc.
Sí.
Aquí, on hi pot haver la trampa, és perquè s'exclouen, si no tinc mal entès, aquells que siguin per motius turístics o, es diu, o recreatius.
Clar,
en una zona
Amèrica,
com l'Empordà, sí, sí, doncs suposo que aquella serà l'escletxa que es trobarà per intentar mantenir aquests lloguers, doncs, no per llogaters habituals, com podria ser la Carlota, sinó per fer-los passar, pues, no de temporada, pues, intentar que siguin turístics, però com a mínim aquestes barbaritats que es demanen per llogar en determinades zones, doncs s'intentarà amb aquests topalls que no passi.
Ja,
perquè sí, que es reguli el mercat sol tampoc és la solució, això sí que
no,
ho hem vist.
El problema el que el mercat, no és el mercat sol, és que no hi ha habitatge, és que no hi ha oferta, és que no es construeix, és que no es promociona, és que no s'estimula a posar contracte al lloguer, és a dir, té els beneficis fiscals de l'IRPF. Doncs mira, abans de la llei de la 12-2023, que és l'espanyola que ha regulat tot aquest tema que ha donat més inseguretat jurídica precisament a l'hora de recuperar la possessió en cas d'incompliment, el que... Abans tu podies fer una desgravació del 60% de l'IRPF. Ara no, ara és del 50%. Només incrementes a 10%, a 10%, a 10%, de tot sota determinades circumstàncies. Per exemple, si ho llogues a un jove fins a 35 anys, pots desgravar el 70%. Si has fet... ara no em voldria equivocar, però aquesta dels joves segur que la tinc. Clar, us ho dic de veritat. I el fet que d'estàndard per això són 50, és el 50% que et pots desgravar. No hi ha un estímul perquè qui tingui habitatge... Jo el que reclamo és que qui té habitatge no és l'administració avui per avui. Són propietaris, petits o grans, i el que volem és que els posis en circulació, i no hi ha manera.
Neus, no em voldria equivocar, però ara quan parlava de la Lourdes em venia al cap que en algun moment de les últimes setmanes hem fet el titular, Pedro Sánchez havia promès que aquestes bonificacions pugessin fins al 100% amb l'argument d'incentivar també que els propietaris posessin els pisos en lloguer, no?
Sí, no sé fins a quin punt era la bonificació, no la recordo a memòria, però era una de les dades. Ara també és veritat que han posat en marxa aquesta nova empresa que, en teoria, per fi agafarà els pisos de la Sareb, els adecentarà i els posarà a lloguer, però bueno, això, tot i que Catalunya és la comunitat que més en té, continua sent molt poca cosa, i a més en alguns municipis, alguns sí que són municipis on fa molta falta. Estic pensant per exemple en Terrassa, perquè n'hi havia força allà, però n'hi ha altres que no estan en llocs on hi ha aquesta demanda tan bèstia. Segurament és evident que s'ha de construir, perquè si no estarien les administracions ara dient que s'ha de construir quan fa molt temps que no es feia, però no només és això. És a dir, has d'aconseguir també que els que tenen els pisos entenguin que està bé que facin negoci, però que el negoci també ha de tenir un límit.
Ara no voldria alimentar el pessimisme de la Carlota Gurt, però, Carlota, atenció a aquestes dades que ara us explicarem, perquè ara us explicarem què ha passat amb el turisme a Catalunya l'últim quart de segle. Perquè al conjunt del país, però especialment a Barcelona, el turisme provoca debats encesos que es relacionen molt amb el que ara estàvem comentant, i avui hi posem xifres per veure quina és la dimensió d'aquest fenomen. Natàlia Ramon.
Doncs bona tarda. Catalunya ha duplicat el nombre de turistes que visiten el país en els últims 25 anys. Dels 13 milions que rebíem a finals del segle XX, s'ha passat a poc més de 27 milions l'any 2024. Això són dades de l'Institut d'Estadística de l'Estat espanyol. I Barcelona, la capital, lidera aquest enorme creixement, rebent gairebé la meitat del turisme de tot el país, això el 2024. Vol dir que a Barcelona hi va haver una mica més de 12 milions de turistes el 2024. I per rebre tots aquests turistes, què ha passat? Doncs que a Barcelona s'ha augmentat la capacitat d'allotjament, sobretot això va passar als primers 15 anys d'aquest segle. Entre el 2000 i el 2015 és quan creix moltíssim l'oferta d'allotjament i es passa, en aquells moments, de rebre 4 milions de visitants a Barcelona l'any 2000 als prop de 9 milions el 2015, és a dir, més del doble. Tot això, què vol dir? Que l'any que el turisme va ser més fort, del 2000 al 2015 hem dit passem de 4 a 9 milions, però és que el 2019 ja va ser l'any, com si diguéssim, de la desmesura. I era l'any abans de la pandèmia. A Barcelona, el 2019, hi va haver 14 milions de visitants. Tot aquest creixement turístic ha anat acompanyant de xifres rècord, també en mobilitat. L'aeroport del Prat va batre l'any passat el rècord absolut de passatgers, amb 55 milions, quan l'any 2000 no n'arribaven a 20, o al Port de Barcelona, també un rècord el 2024, amb 3,6 milions de creueristes, una xifra que s'ha multiplicat per 10 en els últims 25 anys.
Carlota, no sé si tens la impressió, quan busques pis per Barcelona i per l'Empordà, d'estar competint, suposo que sí, amb tota aquesta gent que busca pis o apartament o el que sigui.
Sí, sí, que tenen unes rendes molt superior a la nostra.
Per setmanes o mesos. I també això, també, diguem-ho tot, molts catalans, quan se'n van a fer viatges per Europa, també busquen, si els hi convé més, si els és més còmode, un pis per estar-se una setmana a Lisboa, a Roma o on sigui, i allà també estan produint aquest efecte, això que li diem gentrificació, que ens molesta molt quan és a casa nostra i que ho veiem com un mal menor quan vas a algun lloc i no vols anar a un hotel perquè vols estar una mica més còmode, poder cuinar o el que sigui.
Clar, bueno, de fet, a l'Empordà el problema són els barcelonins, no? Diguéssim, si a Barcelona el problema són els estrangers, a l'Empordà són els barcelonins que venen a això per llogar de cap de setmana, per venir, no? I aquest, vull dir que tots anem reproduint. Al final, fer turisme està molt bé. La cosa és posar-hi una mica de seny. És com amb tot, no? Posar una mica de topall. O sigui, tots podem fer turisme, però això s'ha de regular, perquè és que al final ens quedarem sense país. Sense país, tots, no?
El que passa que aquí també hi ha un tema de model productiu i si ens llancem al turisme com ens hi estem llançant, Neus, doncs això són efectes associats.
És que està vinculat, eh? El que comentàvem de l'habitatge està vinculat a aquestes dades, també. Ara estava mirant a Girona, ha passat de 2,5 milions a 4,2. Vull dir que és un salt bastant increïble. La majoria, s'ha de dir, pel que veig, s'allotgen en hotels, a Girona. Dels 4 milions de visitants, dels 4,2, 4 eren en hotels. Sí, clar, està molt bé la informació que heu fet, perquè ho vincula tot. És a dir, quan se'ns diu que es necessita ampliar l'aeroport del Prat, que amb aquests 55 milions que dèieu és, en teoria, el màxim teòric que AENA diu que té de capacitat l'aeroport de Barcelona, doncs el que ens expliquen és que això no afectarà a més turisme. Però, clar, costa una mica de creure, perquè aquestes xifres rècords de l'aeroport tenen a veure també amb el tema del turisme. A primers d'aquest segle no arribaven ni als 20 milions. Les xifres del Port de Barcelona, els creueristes, encara que ara s'hi estigui intentant posar ordre també, doncs és el mateix, s'ha multiplicat per 10 en aquests 25 anys. Llavors, quan es parla això del model de país que deia la Carlota, és també, bé, ens creiem que l'ampliació de l'aeroport serà perquè ho omplirem tot d'enginyers i dissenyadors de start-ups que funcionaran, i que havíem de ser la Dinamarca del Sur, després havíem de ser, doncs no ho sé, però veient com ha anat de vinculat al turisme, doncs és fàcil pensar que aquests 55 milions, si s'amplien, doncs seran més, no seran menys. I en el tema dels hotels, doncs clar, que es construeixin més hotels, no? Donant la xifra també de com ha passat l'oferta hotelera del 2000 al 2024, amb places i també amb establiments, està bé, perquè dona molta feina i és l'oferta que es necessita. Si resulta que no hagués pujat l'alternativa també dels pisos turístics que dèiem, no? Però és que han crescut les dues coses.
Clar, Neus, mira, de pisos turístics, que ja per no fer-ho més llarg ja no us ho havia dit, a Barcelona es calcula que hi ha 10.000 pisos turístics amb llicència a hores d'ara. És a dir, que és això que tu dius, les places hoteleres, cal afegir-hi aquests 10.000 pisos turístics només a la ciutat de Barcelona.
I és que les polítiques, que aquests són els que, en teoria,
el 2027 haurien de caducar, no?
Si no ho perd l'Ajuntament als tribunals, doncs haurien de deixar d'existir.
Exacte.
I és que les polítiques no són mai innocues, no? Quan, ja ho, això hem parlat aquí moltes vegades. Quan es prohibeixen les llicències turístiques, Barcelona resulta que és atractiva, perquè el que diem, no? O sigui, Barcelona és una ciutat que tens esdeveniments com la Copa de l'Amèrica i perdem el cap, no?, perquè ens vingui la Copa de l'Amèrica i em sembla molt bé, o per fer el Mobile, o per fer esdeveniments de congressos de cardiòlegs mundials, o la Copa del Món, la Ryder Cup, si s'escau, no? Això de conviure, clar, això són esdeveniments que posen encara més Barcelona a l'aparador. Quan una ciutat es posa a l'aparador, ho fa, suposo, que és perquè vol ser atractiva i perquè vol captar visitants. Llavors, per una banda, seguim doncs, promocionant esdeveniments, que està molt bé perquè això dona molt d'impacte, perquè sempre estem dient no, tot l'impacte que té a l'economia de les, a l'economia local, tots aquests esdeveniments. Per altra banda, tenim un excés de turisme que el que fan és expulsar veïns dels barris i botigues territorials de sempre, del Colmado de sempre, passa a esdevenir una botiga de souvenirs al voltant de la Sagrada Família, no cal que els expliquem, no? Per exemple, per dir alguna cosa. Tot això ha de conviure. I, a més, amb un fet de què? En cert moment, a època Colau, es prohibeixen els hotels. El que va passar, via lliure, els pisos d'ús turístic. La gent va veure que aquí hi havia una demanda que s'havia de satisfer. Pisos a llogar a turistes, amb molt més rendiment, i, per tant, expulsant habitatge de l'oferta residencial. Què passa? Que ara hem d'esmenar totes aquestes polítiques. Per una banda, el fet de tenir hotels ens permet regular o saber, com a mínim, quantes places tenim, saber quin tipus de turisme ens ve, perquè amb els preus dels hotels marques el tipus de turisme, el que vols, més bé, més malament, més calc, més barat, com vulguis. I, per altra banda, els pisos, molts d'ells no estan legalitzats i no et permeten saber quina població flotant tens en determinats moments. Per tant, és un contrasentit no prohibir els pisos turístics. I, des d'aquí, avisar a les comunitats de propietaris que poden adoptar mesures a les seves comunitats per prohibir els habitatges d'ús turístic, modificant els estatuts. Si estan cansats els habitatges d'ús turístic a les seves comunitats de propietaris, poden modificar els estatuts i prohibir-los. No acabaran amb aquell pis que avui és turístic, però sí que evitaran que al futur se n'hi segueixin posant i quan aquell senyor o aquell habitatge caduqui la llicència, doncs ja no podrà renovar-se.
I enllaçant amb el tema que ens proposava la Carlota, a Catalunya Ràdio hem fet alguna vegada també reportatges sobre això que està explicant la Lourdes i amb aquest individualisme que ens deia la Carlota a la seva dèria, ens hem trobat que en algunes d'aquestes comunitats de propietaris hi ha un, dos, tres propietaris que diuen no voto a favor d'això, no perquè en aquell moment hi vulgui fer un habitatge d'ús turístic, sinó perquè hi ha una expectativa que potser, si en aquella comunitat allò està prohibit, doncs el seu habitatge perdrà valor el dia que se'l vengui. Carlota, ja veus que hem començat...
Incoherència, un altre cop.
Hem començat parlant de...
Són temes interessantíssims.
De buscar pis a la Bisbal.
Només mirem a curt termini, no? Ningú mira a llarg termini, ja. Bueno,
i tot està connectat.
Aquests temes són com les cistelles de cireres, que n'estives una i va...
Sí, sí. Surt tota la merda.
D'altra banda, com moltes de les dèries que ens proposa la Carlota, que com avui ens motiven a parlar no del tema inicial, que era això que dèiem, aquesta recerca de pis a la Bisbal, sinó de totes les seves derivades, hem acabat parlant del Mobile World Congress i de l'aeroport del Prat, perquè efectivament tot està connectat. Carlota, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies i bon any.
Fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem amb la pesta porcina africana. Avui tenim un titular d'aquells d'impacte. Després d'unes quantes setmanes d'especulació, ara resulta que no. El laboratori d'Irta Cresa de Bellaterra no és l'origen del focus de pesta porcina africana.
Catalunya migdia. Si sentir com el Vallès no hi ha res et toca el cor, Festa de Vallesos, la revista llibre semestral que descobreix l'ànima del Vallès. El número dels 15 anys i tens 30 joies desaparegudes. Busca-la i subscriu-t'hi a vallesos.cat i no te'n perdis cap.
I en la terra del Vallès, tres turons, fang i la serra, quatre punts, un bosc espès, un quarter dels massa terra, com el Vallès no hi ha res.
Tornes a casa per Nadal i el teu pare demana un mòbil amb intel·ligència artificial i la teva mare no sap què vol? Per Reis, demana-ho a MediaMarkt i regala sense estrès. Amb els nostres productes, serveis i targetes regal. MediaMarkt.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la sisena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes!
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Vint segons i seran dos quarts de quatre, us ho dèiem abans dels anuncis. L'informe de la Generalitat descarta que el brot de pesta porcina africana sortís dels laboratoris de l'IRTA Cres. La investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona conclou que el virus dels senglars infectats a Collserola no coincideix amb el que manipulaven els científics a Bellaterra. S'ha comparat la seqüenciació genòmica del virus dels porcs senglars infectats amb les 17 soques del virus amb què es treballa a l'IRTA i cap no coincideix. També s'ha comparat amb 800 soques dels brots que hi ha hagut al món i tampoc hi coincideixen. Per tant, estem parlant d'una nova soca d'aquest virus. La soca que més s'hi assembla, tot i que no és la mateixa, és la de Geòrgia, però té 27 mutacions. Tot això són dades que, òbviament, em costa molt de processar si no estem avasats a aquests temes, però bàsicament el que s'ha fet és comparar el virus amb què es treballava dintre el laboratori i el virus que s'ha trobat a fora, i resulta que no són el mateix. Fa 15 dies la investigació europea ja va apuntar que les mostres dels dos virus no eren coincidents i que, per tant, tot indicava que la pesta porcina africana no havia sortit de l'IRTA Cres. Ara falta saber les conclusions de la investigació del govern espanyol, però a hores d'ara les tres investigacions que s'han fet, dues ja exculpen aquestes instal·lacions que, per cert, són de la Generalitat. Per tant, d'alguna manera, avui tornem a la casella de sortida, tornem al que s'ha anomenat la hipòtesi de l'entrepà de Mortadela, i avui ja deia a la conselleria que potser no sabem mai d'on ha sortit aquest virus. No sé si és el resultat que esperàveu, perquè des que el Ministeri va emetre, ara fa uns quants divendres, aquella nota, ens va agafar en ple de Catalunya a migdia, dient, ep, que això potser ha sortit d'un laboratori, clar, tots vam dir, si el Ministeri obre la porta a aquesta hipòtesi, és que una mica de xup-xup hi deu haver, doncs resulta que no n'hi havia.
I a més, lamentar el que deuen haver passat aquests científics de l'IRTA Cresa durant tot aquest temps, perquè, vulguis o no, és una entitat de referència de Catalunya, de la recerca, i posar-la en qüestió, doncs suposo que els científics que allí treballen es deuen haver sentit bastant malament a nivell professional. Per tant, no sé... No és, clar, és un tema que és molt, molt complicat, però abans de posar a la picota un centre d'investigació, vols dir que el Ministeri no s'ho hagués hagut de pensar una mica? Perquè trobo que és molt fàcil dir, oh, igual ha sigut això. I la conclusió és això, no? Que estem a bastants dies després del primer brot. Ara no sé com va començar això, perdoneu. No recordo,
fa cosa d'un mes.
Un mes, i estem a la zona zero. Ara, tampoc no ha augmentat el perímetre, perquè hem tornat a trobar un altre porc d'aquests infectat i continua estant a la mateixa zona. Per tant, la bona notícia és que no s'escampa. Per tant, les mesures de contenció funcionen. Ara, sí que valdria la pena que penséssim doncs, com, que de fet és el que diu el conseller que s'està fent, no? Mirar de com s'estan multiplicant les fórmules per poder contenir totes aquestes plagues que afecten, en aquest cas, la salut, però també els cultius, estem veient els pagesos que es manifesten doncs, per l'eix transversal, per les plagues de conills i de més. No? I ara veia doncs, aquí no, com a notícia no, que el parc natural dels ports doncs, han aviat, no, han tornat a posar en circulació doncs, un voltó negre perquè miri de fer de depredador, no?, de les espècies que campen a la seva
vora. I també amb l'objectiu de connectar les poblacions d'aquesta espècie de la península amb les europees. És, de fet, una informació que també hem recollit a Catalunya Ràdio. Neus, no sé com t'expliques l'estratègia comunicativa de llançar aquest comunicat per part del Ministeri d'Agricultura espanyol dient pot ser que això hagi sortit del laboratori i ara resulta que no. D'una banda, és veritat, hi ha màxima transparència. En el moment en què ells ho van sospitar, doncs ho van ensenyar i ho van fer públic. De l'altre, resulta que no venia d'aquí.
El que passa és que la prudència que va demanar des d'un bon començament el conseller i que crec que ell l'ha mantingut, no la van tenir al Ministeri des d'un bon començament. I m'explico, el dia que va sortir el famós entrepà, aquí es va dir que podia, es deia, a més ja circulava a més per les redaccions, no?, que hi havia el rumor aquest, i des de la conselleria deien és una possibilitat però no sabem si és això. I va ser el ministre, d'una manera molt contundent, recordo que a més era un dia per la tarda, que va dir que era l'opció més probable.
Era un divendres a les 3 de la tarda, perquè ens va agafar en ple Catalunya migdia.
Exacte. Jo recordo que el diari no havíem titulat per l'entrepà perquè ningú ens ho deia clarament o ningú ens ho plantejava com una hipòtesi més factible. I clar, al dir-ho al ministre, doncs vam titular per aquí, bueno, nosaltres i tots, no? Llavors, quan hi ha un dia que el País diu que l'opció, que hi ha un informe que apunta a que ha sortit del centre de l'IRTA Cresa, jo recordo que aquell dia se li va preguntar al conseller i el conseller va dir, de moment va fer això, no? Demano prudència perquè encara estem mirant el què. I en canvi el ministeri ens deien que sí, que tenia moltes opcions de ser així, no? És a dir, jo crec que ha faltat també una certa, fins i tot, coordinació a nivell comunicatiu entre les dues administracions, no? Avui a mi sí que, clar, avui hem anat tots a la seu del departament, com tant que avui sabríem el què, no? I bé, i és que és probable, com deies tu, perquè és el que ha dit també la secretària general de la Conselleria d'Agricultura, no?, la senyora Massot, que potser no ho sabrem, però no potser no ho sapiguem aquí, sinó que en altres països s'han quedat també sense saber-ho en alguns casos, no? He vist que han explicat que hi ha un registre de dades europees i que hi ha 800... en català no sé com es diu, cepes, ceps?
Soques,
no? I n'hi ha 800 registrades. Imagina't si a sobre aquesta és una que no està ni registrada. A mi, des de la meva visió de persona de lletres que no entén ni de brots, ni de laboratoris, ni de seqüenciacions de genomes, doncs em sembla bé que s'hagi estat prudent perquè probablement volíem unes respostes que potser encara no hi eren i que potser no les tindrem.
Mira, justament ara pensant en aquell dia, en aquell divendres, quan al migdia sortia aquest comunicat del Ministeri d'Agricultura dient que la hipòtesi que posava la hipòtesi del laboratori d'IRTA Cresa sobre la taula, recordo que la nostra companya especialista en temes de ciència, la Purificació Barceló, va començar a trucar a tots els seus contactes, a l'IRTA, també tots els experts que ella tenia amb totes aquestes qüestions dels virus i de les malalties dels animals, i tothom li deia, mira, jo no parlaré, però m'estranya moltíssim. A l'IRTA li deien, no parlarem, però ens estranya moltíssim, tant que ho diguin així obertament, com que hagi passat. Deia, és pràcticament impossible que hagi passat. Avui, 3/4 del mateix, tota la gent amb qui hem parlat, que hem intentat que ens expliquessin, ens responguessin totes les preguntes que se'n generen, tots són al màxim de prudents i ningú vol parlar. Ningú vol parlar perquè realment hi ha una desorientació molt gran, però hipòtesis possibles. Un cop descartem la teoria del laboratori, que sembla que la podem descartar, les altres opcions tampoc són gaire allò palpables, tenint en compte el context de Collserola i de tot l'entorn del Vallès. Per exemple, es parla de migració natural de porcs que vinguin amb la infecció, però això és complicat perquè no hi ha comunicació directa amb altres punts d'Europa on hi hagi focus actius. Es parla que en algunes bandes el que ha passat és que s'han introduït porcs per caçar-los i que aquests porcs estaven infectats, però això en el context català, on precisament parlem de la sobrepoblació de porcs senglars, doncs no té gaire sentit. Si vols caçar porcs senglars no necessites portar-ne, perquè aquí ja n'hi ha, i a més a Collserola la gent no hi va a caçar. Paràsits contaminats, però ens deien que això tampoc era gaire versemblant. I llavors a partir d'aquí el que ens queda ja és o l'entrepà, la teoria aquella de que algú deixés un aliment contaminat i que un porc se'l mengés i a partir d'aquí es comencés a escampar, una introducció accidental en soles de les sabates, en rodes, en baixos de camions, o la hipòtesi del sabotatge.
Qualsevol cosa podria ser. No sé, és que és complicat, eh? Jo el que sí que... Jo crec que s'imposa ara mateix, d'entrada, és una pregunta parlamentària al ministre d'Agricultura. per part de les forces catalanes al Congrés dels Diputats, d'on va treure aquesta asseveració, per què la va fer, a què ho veia, quines informacions tenia, en què es basava, perquè això de, mira, tirar la pedra i amagar la mà i que al final sigui que no, doncs jo crec que li toca una pregunta parlamentària el primer dia que comenci la sessió de control al Congrés dels Diputats, no? I, per altra banda, el fet d'aquestes epidèmies que afecten a la fauna autòctona o invasora, també té molt a veure amb el canvi climàtic. És a dir, ens deien que el fet de que mutin les temperatures el que fa és afectar la flora dels espais naturals. La flora dels espais naturals té una funció també de contenidora o de receptora de bacteris. Si aquella flora que estava acostumada a captar el bacteri, un bacteri determinat, perquè no ens arribés la població humana o animal, si això desapareix per efectes del canvi climàtic, estem més exposats a noves malalties, en aquest cas que afecten a la fauna, no? I que en els ports senglars. No sé, és molt complicat, però són teories que al final penses, home, potser que no posem tantes traves al fet de poder anar a caçar les espècies que proliferen, que és sobrepoblació, que es permeti que els pagesos puguin fer la seva feina i que no veiem tracturades perquè reivindiquen el poder, doncs, matar conills que se'ls estan menjant les pastures en els pagesos de Lleida, no? Jo crec que s'hauria d'imposar una mica del sentit comú en aquest aspecte, i encara, doncs, hem de vetllar per la qualitat de la salut humana, no?
Neus.
És veritat que la sobrepoblació, per exemple, de senglars, fa molt temps que se'n parla, i no només els pagesos i els ramaders t'ho expliquen, sinó el perill que suposen també, per exemple, per la circulació en determinades carreteres secundàries, de nit, és a dir, en fi, no és una cosa nova. A mi em va tocar, llavors era molt jove, informar a Lleida de la primera peste porcina, i jo quan vaig veure que tornava a haver-hi un brot d'aquests, vaig pensar, o sigui, aquell cop va ser brutal les conseqüències econòmiques que va haver-hi. Ho dic perquè també jo crec que s'ha de destacar que si no hi ha cap canvi, han sabut controlar-la molt bé, perquè no, d'aquell radi inicial dels 6 quilòmetres de Collserola, crec que n'han arribat a trobar mort i els que han matat 29, però no ha sortit d'allà, perquè si no podia ser molt bèstia l'afectació per la ramaderia. I respecte a les tractorades, en fi, jo que durant un temps vaig fer informació d'aquesta, les tractorades són habituals, és a dir, jo recordo les tractorades al Pujol, recordo tractorades al conseller Marimon, al conseller Grau, tots els consellers han tingut tractorades, i està bé que la pagesia es mobilitzi i es reivindiqui, sobretot en un moment on són uns autèntics herois en molts casos, perquè només poden sobreviure viure els de les grans explotacions i gairebé els, entre cometes, els terratinents que queden. Per tant, és bo, i és bo també que la gent que està en despatxos, com diuen sempre els ramaders, no? Doncs tinguin coneixement del que està passant fora dels despatxos. Dit això, doncs en algunes coses s'han fet bé i s'ha avançat, i per això poso l'exemple de com s'ha sabut controlar. I una última cosa, jo crec que aquí al final estem en mans del que els científics puguin aclarir, perquè avui hem sabut això, però hi ha també hi ha una jutgessa de Cerdanyola, no? Sí. Que té una causa oberta, una causa que és secreta, i allà hi ha Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també investigant, però clar, no sé jo si aquesta gent, per més experts que en puguin tenir, podran avançar més que el que s'estigui avançant en els laboratoris. Hi ha el laboratori aquest del GETE de Madrid, que és el de referència a nivell estatal, que allà també estan també amb les investigacions encarregades per la Comissió Europea i el Ministeri. Vull dir que potser ho acabem sabent. Ara, el que ens han dit avui complica molt la resolució, certament.
I el fet d'allò que des de la teoria de l'entrepà i de més, aquest dia estava passant, i em va venir al cap, i en un carrer Barcelona, amb unes bosses d'escombraries on hi havia unes gavines que picaven en aquelles escombraries, no? I em va venir al cap, ostres, això pot ser un entrepà en mal estat, i que aquestes gavines el que facin després sigui escampar un altre tipus de virus que ens pugui, o bacteri que ens pugui afectar, no? I com controles tot això?
I tenim, per exemple, el cas de la dermatosi nodular en vaques, que ha anat a la baixa a la que ha vingut el fred i les mosques han desaparegut del mapa, però que, clar, quan vingui la calor tornaran i són el vector de transmissió. També tenim la situació també amb la grip aviària. Ens acostem a 3:15. Farem una pausa per la publicitat. A la tornada us explicarem, atenció, que a Catalunya no hi haurà moratòria en les sancions per no portar la balisa B16. La DGT diu que sí que els primers dies doncs, no seran especialment estrictes. Això afecta a la majoria del territori espanyol, però a Catalunya el Servei Català de Trànsit aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, deixava claríssim que no, que aquí, com que no hi ha moratòria legal, des del primer dia hi haurà multes. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia. Aquestes festes TMB és el transport oficial del Nadal. El transport oficial per trobar el regal de l'amic invisible a última hora. El de dinar aquí, berenar allà i tornar a casa per sopar. I també el d'evitar problemes de trànsit i aparcament. Aquestes festes mou-te amb metro i bus i viu tots els moments únics que fan que el Nadal sigui Nadal. Transports Metropolitans de Barcelona.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Caga torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Catalunya migdia.
Estalvia 90 euros en la teva factura de la llum. Festa de bon preu Esclat Energia i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi Nadal90.
Bon preu i Esclat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Al cor del Raval hi ha tot el cinema del món a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 43a temporada BBVA de dansa.
16 propostes excepcionals, entre les quals destaquen el London City Ballet, Carmen i una gala d'estrelles de l'American Ballet Theater.
Per Reis, regala emocions, regala dansa.
Entrades a la factcultural.cat.
Catalunya migdia.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguin efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Mònaco.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
I us dèiem, no hi haurà moratòria en les sancions per no portar aquesta nova balisa B16, és el producte estrella d'aquest Nadal, tothom en parles, aquest senyal lluminós que s'haurà de posar a partir de l'1 de gener al sostre del cotxe si tenim un accident o una avaria. Fins ara, i arran del que havia dit la Direcció General de Trànsit, semblava que les autoritats serien permissives durant els primers mesos a l'hora de multar els conductors que no portin aquesta nova balisa, però avui, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit ha explicat que a partir de l'1 de gener a Catalunya la norma s'haurà d'aplicar. Sebastià. Ramon Lamiel havia demanat a la DGT que s'endarrerís l'aplicació d'aquesta nova balisa per donar més temps per comprar-la i també per controlar-ne les falsificacions, perquè n'hi ha hagut diverses, però la DGT no s'ha vingut a fer-ho. És per això que el director del Servei Català de Trànsit ha advertit que a partir de demà passat els Mossos multaran els conductors que no la portin.
A Catalunya, que tenim les competències executives d'aquestes mesures, nosaltres multarem. Si volem una moratòria, i això és el que hem demanat al director de la DGT, és fem una moratòria de la mesura. Però això ja ens ha dit el director de la DGT que no ho vol fer. I, en canvi, ha proposat que no es multi. Nosaltres creiem que si això és obligatori i és llei i s'ha de dur, es podrà multar.
I el director de la DGT és Pere Navarro, que fa uns dies assegurava al Catalunya Nit que no es multaria els primers dies de gener, però és veritat que la competència a Catalunya no és de la DGT per prendre aquesta decisió.
La policia, com sempre, ho ha fet això, eh? Quan es posa una cosa, una novetat, és molt flexible, informa el ciutadà durant un cert temps. No anem a perseguir, tampoc no és un tema. És un tema que l'únic objectiu que tenim és que al final tothom utilitzi l'OBS-16 perquè des d'aquí valorem que és molt més segura que no baixar a col·locar els triangles.
Clar, aquí el ciutadà pot dir, escolti'm, no s'hi val que la DGT digui una cosa i el Servei Català de Trànsit en digui una altra, però és exactament el que està passant.
Però és que, a més a més, el que no s'hi val és que no n'hi hagi. Perquè precisament aquest matí he estat en una botiga per comprar una altra cosa i comentava el dependent de la botiga que té llista d'espera per vendre balisses que li arribaran la setmana que ve, és a dir, després de l'1, no? Ja seran a partir del 5 que li arribaran, per poder-les vendre i les té amb llista d'espera. O sigui, no n'hi ha proutes. Jo és que em pregunto com es pot implementar una mesura que han de portar tots els vehicles els quals tenen numerats i, per tant, saben quants números de cotxes hi davant en circulació pel carrer. No, la DGT això ho sap. Si volen implementar aquesta mesura i tots han de portar una balissa, quina capacitat tens amb les empreses que en fan que facin aquestes balisses? I llavors poder s'haurà d'aplicar quan hi hagi prou balisses per tothom. Perquè és que, si no, no ho acabo d'entendre. A part de què, pel que aquest dia vaig estar veient per TV3 un programa d'aquests, no? Que deien, està molt bé per les vies que hi haurà, doncs, la P7, les autopistes i demés. Diu, però amb una carretera de revolts no la veuràs, la balissa, perquè no té una difusió lumínica com perquè la puguis veure darrere d'un canvi de rasant o darrere d'un revolt. I després, un altre que jo pregunto, si algú, que hi hagi algun expert que ens ho digui. Diu la llei les matrícules espanyoles. Vale? Per tant, un senyor que ve de França...
No l'ha de portar.
Vale. I tots els que travessen l'AP7 a l'estiu, que van cap al...
No l'han de portar, igual que si tu vas amb el teu vehicle a França o a Suïssa. No, si allà hi ha alguna mesura, aquesta és concreta d'Espanya, no hi ha cap país de moment que s'hi sumi, però cada conductor ha de respectar les normes del seu país, igual que si tu vas amb el teu cotxe a França, has d'haver passat la ITV aquí
molt
i no
bé,
has de passar
d'acord. Per tant,
a França.
Tots els cotxes vindran, llavors, i l'última, i millor de totes.
Per tant, aquí també tenim un greuge amb els turistes.
També, exacte, ja podem, veniu aquí que no n'esteu a la balisa. O sigui, multaran els d'aquí, els foranis no els podran multar. Val. I l'última, que ja pregunto i ja li deixo pas a la Neus. Resulta que tu et posaràs la balisa i allò és per poder avisar al Google Maps o al Waze que allí hi ha una persona amb una balissa engegada. Però igualment hauràs de trucar al 112. Per tant, que està molt bé, eh? Vull dir, jo no m'ho vull enfrontar perquè és una mesura que realment 25 persones anuals atropellades per posar el triangle són moltes, d'acord. Però que no em diguin que això serà anònim perquè resulta que les balisses tenen un e-mail, és a dir, un número. Si el número, perquè puguis geolocalitzar, doncs diran, mira, aquell número està allí. I jo truco al 112 i diran, mira, el 112 té aquest email, aquesta persona que truca té aquell email, i ja sabran quin cotxe té la Lourdes Ciuró i on ha anat aquell dia, 1 de desembre o de gener o el que sigui, no? que ha tingut pana. No sé, tot plegat sembla una mica un acudit. No n'hi ha prou.
Recordem...
O ens multaran, per tant, paciència.
Acudit, no ho sé, perquè la multa per no portar-la són 80 euros. Per tant, aquí, diguéssim que cada multa et serveix per comprar-ne un parell, Neus.
Sí, s'ha de trucar al 112 i no et rastreja. És a dir, a mi, jo crec que abans parlàvem de la comunicació del ministeri, jo crec que aquí també hi ha un ministeri que també potser s'hauria d'haver aplicat una mica millor en la comunicació, perquè ells diuen que fa molt temps que s'estava preparant i que havien avisat, però certament la gent, fins i tot els mitjans, no n'hem començat a parlar fins fa un mes aproximadament, una miqueta més. I vam haver de fer tots informacions també explicant tots els, totes les notícies falses que estaven circulant, que si sabia, si calia una app, que si et registrava els moviments, que si aten, si que només funcionaria per autopistes. Bueno, se parlo de memòria perquè sé que n'hi havia diverses, no? Clar, lo dels triangles, jo vaig llegir una informació que deien que al Regne Unit, per exemple, també s'havien, els estaven restringint precisament pel tema aquest dels accidents que hi ha a Lourdes, no? Ara bé, si els triangles tenen aquest risc, però resulta que les balises, com diuen alguns, no acaba de ser una solució en algunes de les vies, que no són les autopistes o autovies, doncs igual no acaba de ser la... No sé si hi ha una solució millor, eh? Però quan ja, jo entenc que la gent es queixa perquè diu, m'he de gastar aquests diners i no sé si funcionarà, no? Bé, doncs potser s'hauria d'haver explicat millor que sí que funcionarà, si és així. I que en les vies on hi ha dificultats, doncs quina alternativa podria haver-hi? O reforçar no sé què és, que la gent es posi a més les armilles o que hi pugui haver, no sé... Jo crec que no ho han explicat bé, i després d'aquesta cosa de si em multaran o no em multaran o, doncs abans de sortir un responsable del Ministeri i un del Servei Català de Trànsit també s'ho haurien de parlar, no?
I afegim en aquest còctel...
Multarem o no multarem a Catalunya? És tan fàcil com que s'ho parlin entre ells.
Bé, a Catalunya queda clar que sí que multaran perquè les multes a Catalunya de trànsit les posen els Mossos i sí, la DGT ha dit que... Sí. I la DGT diu que no les posaran, per tant, la Guàrdia Civil, en principi, a la resta d'Espanya no en posaran. En aquest còctel hi hem d'afegir dos elements més que també són d'aquells que fan enfadar, que és que els pocs conductors previsors que fa temps que estaven al cas d'això es poden haver trobat que han comprat una balisa que no està connectada amb la DGT i que, per tant, no val, i després hi ha tot el frau que, per exemple, organitzacions com FACO han denunciat de, diguéssim, fabricants que estan venent balises que no estan homologades fent veure que sí o buscant una zona gris perquè no quedi clar que no estan homologades, quan no directament amb falsificacions, i fins i tot algunes que estaven homologades i que en dos casos ara resulta que per problemes de paperassa doncs diuen que no serveixen, tot i que ja s'han venut amb el segell d'homologació. És realment...
Quatre firmes que són les que no compleixen el tema administratiu, no? Val. Hi ha famílies...
Però que... no complir el tema administratiu no és que la teva balisa no funcioni, sinó que falta que algú en algun ministeri et posi un segell en els papers.
Exacte, aquest és el tema. O sigui,
clar, però llavors això és normal que la gent es cabregi, perquè...
És que hi ha famílies que l'any passat ja el rei ja van portar balisses.
I després funciona així...
No, vull dir... És una d'aquelles mesures que jo el que demanaria als Reis aquest any seria que, ni que fos una mesura que s'implementés per part del govern de torn, fos coherent, fos proporcionada, fos previsible, estigués pensada i funcionés, no? Perquè ja, sense que entrin en vigor, hem detectat bastants problemes d'aquestes... Jo crec que el tema de que no funcionessin a les autopistes que deies abans, Neus, era per això que dèiem abans, no? De que, clar, en pla es veu la llumeta, però amb revolts o camins de rasant ja no. Per tant, realment, amb autopistes funcionarà i fora de les autopistes, doncs poder no, que no et veuran. I trobaràs el cotxe que et ve al darrere que t'encalçarà perquè no t'haurà vist la balissa, no sé.
Neus.
No, d'acord, però llavors... O sigui, des de cap administració, és a dir, ni la DGT ni la Conselleria d'Interior va dir només autopistes, sinó que algú va decidir que feia circular que només per autopistes, quan formalment ningú ho ha dit. Una altra cosa és el que dius tu, no? Sí. Doncs aquesta, des de
l'operativa, no?
Des de responsable de seguretat vial, hauran d'explicar doncs, si en determinades vies és millor posar-ho o no.
Vinga, va, per no acabar enfadats... Atenció a l'últim tema.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
Els catalans sabem que sobretot en un pessebre sempre hi ha d'haver un caganer. O això ens pensàvem fins ara, perquè, atenció a la xifra, 2 de cada 10 catalans no són capaços d'explicar què es celebra per Nadal. Són dades del quart baròmetre sobre religiositat del Departament de Justícia. I atenció, perquè en la franja d'edat entre els 16 i els 25 anys aquesta proporció puja a 1/3 dels joves que, quan si els hi preguntes Nadal què, no saben exactament per què es fa festa.
Doncs és una, per mi és una molt mala notícia, perquè això apel·la directament a la cultura. Apel·la directament, per exemple, a anar a un museu i poder entendre aquelles iconografies de què van I a què responen? Ja només a un fet religiós. Per tant, és una molt mala notícia. De fet, crinyola molt, no? Jo havia assistit a un... havia sigut membre d'un govern que es felicitava el solstici d'hivern i es felicitava el ramadà. Dius, d'acord. O sigui, o els felicitem tots els fets religiosos. Jo, com a consellera de Justícia, era l'encarregada de, precisament, de la Direcció General de Fets Religiosos. I és molt bonic veure, doncs, les diferents manifestacions religioses que tenen les diferents cultures religioses que tenim al nostre país. Però si felicites el ramadà, crec que, com a mínim, o sigui, aquells membres d'aquell govern havien de felicitar també el Nadal, no?
Hem de dir que aquest, diguéssim, si li podem dir així, analfabetisme religiós no és només pel que fa referència a Nadal i al catolicisme. Per exemple, un 34% dels catalans sap qui és el líder espiritual dels budistes tibetans. És una proporció prou baixa, però en principi...
No ens afectaria tant.
Jo és que no, parlaria... no ens afecta, però això no sé si és religió o és cultura.
No, cultura. Jo he parlat, he començat la meva opinió parlant de cultura. No? Quan vagin al Prado o al Museu del Magba o vagin a...
Què o quan vagin parlar? Neus a Pastorets, que això, qui porta els fills a Pastorets, si no els explica abans que allà darrere hi ha un relat, sigui creient o no, doncs els nens entren allà dintre i no entenen res, no?
Sí, sí, és cultura, segur. A més, si ho mires per franges d'edat, només dels 50 als 64 anys o són els que més o menys, i els més grans, són els que més o menys ho saben. Però saps una que m'ha cridat a mi l'atenció? Que 6 de cada 10, només 6, o sigui, només, o bueno, en tot cas 6 de cada 10, saben identificar el Sant Pare com a líder de l'Església Catòlica.
I ui, això perquè...
Hi ha 4 de cada 10 catalans que no ho saben.
I això gràcies a que hem tingut en relleu els últims mesos, perquè si no, segurament seria un percentatge
més. Mira
com
ho hem explicat.
Ho hem de deixar aquí. Hem fet tertúlia finalment amb la Neus Tomàs i la Lourdes Ciuró. Gràcies a les dues per acompanyar-nos.
Un plaer. I bon Cap d'Any.
Plaer, gràcies.
Exacte. Aquí no hi ha tema religiós, en principi, no? A l'altre d'any. Vinga, va, som-hi. Tarda i 3 que tinc por.